a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Estic parlant ja des de Lleida. Com sempre, és un autèntic plaer. Comencem enrere a COPE Lleida. Avui és dimecres. Estem a la meitat de la setmana, 9 d'abril del 2025. Si mires el calendari, perquè ja fa dies que l'estem mirant, a part de les previsions meteorològiques, ho estem fent, perquè és que la setmana vinent és Setmana Santa. I en vam parlar la setmana passada, ens va acompanyar la Mari Carmen Salvador, i avui la tornem a tenir aquí amb nosaltres. Mari Carmen Salvador, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bueno, ara sí que estem ja que ja comença la Setmana Santa, la setmana vinent, aquest diumenge, de fet.
Pues sí, sí, ja estem. Semblava que lluny, ja vindrà la Setmana Santa, doncs això.
Bé, està amb nosaltres també l'Eduard Segarra, que és el prior de la Congregació de la Sang. Eduard, què tal? Bon dia.
Bon dia.
I gràcies per venir. Perquè en aquest món en el que ja tot se fa per internet, per telèfon i aquestes històries, que tinguem una persona asseguda aquí a l'estudi és un luxe, Mari Carmen.
Pues sí, estic molt contenta.
I per nosaltres, i per mi un honor.
Que estigui aquí el senyor Eduard al meu costat. Mm-hmm. Bé, doncs el passat dissabte dia 5 d'abril, va tenir lloc a la Catedral Nova de Lleida el pregó de Setmana Santa, que és un acte com a tret de sortida dels actes de Setmana Santa a Lleida. Per tant, per això, doncs, avui en volem parlar i tenim amb nosaltres el senyor Eduard Segarra. La congregació ha celebrat com a preparació en aquesta Setmana Santa el quinari que es va cloure el passat divendres 4 d'abril. Ha estat molt participat aquest any el quinari a la Congregació de la Sang?
Doncs sí, és una tradició que sembla que s'estigui afiançant i la veritat és que hem tingut molta participació. Hem estat molt satisfets perquè l'església l'omplíem de dir tots els dies.
Perfecte. Estan ja. Hi ha una cosa molt, molt especial, és els preparatius. Els preparatius per les properes desfilades processionals no són d'un dia ni del dia abans, sinó que ja porten molt temps, suposo, preparant, no, senyor?
Jo sempre dic que quan passi la mona ja comencem a preparar la de l'any següent.
O sigui que tot això porta un any de preparació.
Sí, sí, s'ha d'anar lligant molts caps.
I d'actes que s'han anat fent ja a la Capella de la Sang, a l'Oratori de la Sang, durant tot l'any.
Efectivament, sí, sí.
Bé, doncs, hi haurà col·laboració amb la Congregació dels Dolors aquest any, una col·laboració que es va començar ja l'any passat?
Doncs sí, la veritat és que la volem establir i ja no volem parlar de que sigui una cosa puntual, sinó de que sigui una tradició de que any en any l'anem renovant. De fet, ahir ja vam participar en la seva celebració del septenari, una representació en l'Open O de la Sang, i el diumenge la seva processó de Diumenge de Rams, una bona representació de vestes i congregants de la Sang participant a la processó de Diumenge de Rams. I ells, en contrapartida, també la Congregació dels Dolors participant a la nostra processó de Divendres Sant del Sant Enterrament.
Això és molt, molt maco, sí. No? Això és molt maco.
Sí, perquè trenca aquells tòpics que a vegades deien que entre les dues congregacions i tot això. Doncs, bueno, l'any passat vam poder trencar aquest estigma que teníem sobre les dues congregacions i penso que això ja queda establert per a la perpetuïtat.
Bé, hi ha molts congregants que s'han apuntat ja a participar a les desfilades.
Doncs sí, de fet, pràcticament tenim totes les vestes compromeses i tots els vestits dels armats compromesos. Vull dir que a la feina s'hi dona cabiguda més, però bueno, sempre en queda alguna baixa d'última hora. Vull dir que si algú es vol apuntar, que ens ho digui, perquè mirarem a veure de quina manera ho podem fer, no? Però en principi es pot dir que el 99% ple.
Més homes o més dones?
Bueno, amb els armats homes, per tradició, no per res més, sinó per una tradició. I a les vestes, doncs, quasi m'atreviria a dir que és bastant mixte. Pot ser un pelet més de dones, però no, ja diria que quasi bé mixte.
Als armats hi ha alguna dona?
No, de moment no.
Bueno, esperem que sí, que algun dia, perquè no.
Bueno,
sí.
És veritat que són tradicions, evidentment, però mira, els temps també van canviant.
Clar, clar.
Sí, sí, no, nosaltres no tenim cap porta tancada. La veritat és que tampoc ha vingut cap demanda allò seriosa de voler-ho ser. A vegades hi ha gent, no, jo m'agradaria sortir, però a l'hora de la veritat ningú demana i ningú... ningú s'apunti.
Bé, doncs hi ha un tema molt important ara, per parlar amb el senyor Segarra, que és el local de la congregació, que està en obres.
Ah, sí? Sí.
I són unes obres molt necessàries des de ja fa molt temps per seguretat. Com està el procés de millora? Com estan en aquests moments les obres?
Bé, estan iniciades des del passat 17 de febrer, si no recordo malament. En aquests moments estan treballant sota teulada, o sigui, estan treballant, diríem, entre la teulada i l'enteixinat de l'església. O sigui, no es veu, el que s'està fent no es veu. Però s'ha tret barbaritat de runa que havia acumulada sota la teulada, que això hagués pogut esfonsar
el
sostre, un perill, i bueno, si s'esfonsava s'enduia l'enteixinat. Si s'endú l'enteixinat, s'endú la joia de la corona. Però la veritat és que ha sigut una sorpresa la quantitat de runa que ha sortit. Les obres que es feien abans en moltes cases, inclús, no, que quan s'arreglava la teulada es quedava el material allà dins.
Bueno. Clar, clar. No, no, i clar, com que tampoc hi va ningú a mirar allí, doncs és no. Veritat. Jo això m'ho he trobat a casa també, a sota dels mobles de la cuina, després de l'entrega d'una obra nova. Ah, com que queda tapat, doncs també es posa runa per allí amagada, vull dir que ho entenc. El que passa que aquí hi havia un component de perill important. Eduard, perquè el tema de les obres, sempre, jo almenys tothom que ha passat per obres sempre pregunta el mateix. Escolta, aneu sobre els plaços previstos? Aneu amb el temps que teniu previst o no té temps, això?
Bé, no, sí, no, tenim un termini marcat per molts motius, per projectes, llicències, per tota aquesta complexitat que hi ha al voltant d'una obra d'aquest tipus, i és que al mes d'agost això té que estar acabat.
Uh-huh.
I en principi anem...
Està més a prop del que sembla, l'agost.
Més a prop del que sembla i penso que anem en bona línia. Penso que hem encertat molt en l'empresa, també. Són molt seriosos, són especialistes en restauracions d'aquesta mena i altres més complicades, i la veritat és que crec que ho hem encertat.
Clar, quan parles d'obres, Mari Carmen, parles de dues coses, de temps i de diners.
Això hauria de dir. Tot això genera una despesa que s'ha d'assolir per la congregació?
Bé, la veritat és que hem tingut un recolzament magnífic per part de les tres institucions implicades, que és Generalitat, Diputació i Ajuntament. L'ordre és igual, ni la quantia tampoc la diem, de cadascú, però la veritat és que s'han implicat col·legialment les tres institucions i això és el que ens ha portat a terme, perquè només en les donacions de particulars i tot això no sé si haguéssim arribat mai a temps. La teulada estava molt malament, estava amb ondulacions, vull dir, si es veu per sobre que tenim fotos aèries, està ondulada, com si un llençol allò arrugat, uh-huh. Vull dir, la veritat és que és un gran perill. Podria ser, pues, que en algun moment donat ens haguéssim endut un ensurt.
Però ara encara es pot col·laborar?
Sí, això, hi ha tantes coses a fer que si no siguis per la teulada s'hi ha per una altra cosa, però vull dir que en principi encara es pot col·laborar per la teulada.
Bueno, ja ens dirà, abans d'acabar l'entrevista, ja ens dirà on se poden adreçar les persones que tinguin la bona voluntat d'ajudar en aquesta institució tan lleidatana, tan nostra. Els congregants aquest any es podran ja preparar per la professó en aquest lloc? Estarà ja segur per preparar-se els congregants allí?
Sí, la veritat és que les obres s'han fet una perspectiva de que no tinguéssim que aturar cap activitat. Han pogut continuar celebrant les misses dels divendres a la tarda, han fet l'oquinai la setmana passada tots els dies, missa cada dia, i la previsió és que tot se pugui desenvolupar. De fet, aquest dilluns passat, dia 7, vam obrir l'exposició al públic de tots els elements processionals i els passos de Setmana Santa, i la veritat és que la previsió és que es pugui continuar portant a terme fins a l'últim dia. Sí que és cert que l'endemà mateix de la Mona, perquè ens entenguem, segurament els accessos ja siguin més dificultosos perquè es tenen que col·locar unes bastides al voltant de l'edifici, perquè no sols restaurem teulades, sinó que també revisem tota la façana, que havia molts desconxats, amb risc de que caiguessin, pues, a sobre d'algú, no?
Bé, doncs, i aquesta postissada no s'ha d'haurà de treure, perquè si no, el pas de la Verge no sortirà.
No, això sí, se col·locarà l'endemà de Pasqua.
Ja està tot pensat.
Sí, està pensat així, perquè si col·loquéssim les embestides, impossible de que pugui sortir el pas de la Verge. No.
Pel tema de recorregut, hi ha algun canvi?
No, el recorregut el mateix dels darrers anys, el mateix.
La participació dels armats, important també?
Importantíssima, vull dir, són quasi 140 persones que surten vestides d'armat, entre els músics els acompanyen, els nens que surten d'armat i els adults.
els nens, sobretot, els nens que van davant, doncs ja és el futur, no?,
sí,
dels armats.
Home, i tant, s'ha de cuidar avui en dia, que el relleu generacional costa molt. Eh?
Costa. Jo tinc un net petit, que l'any passat ja va sortir en 6 anys de vista d'armat.
Ai, que maco.
I en guany repeteix, tot l'any que està somiant en torna a sortir.
Molt bé. Escolta, Eduard, com viuràs la Setmana Santa? Què és per tu la Setmana Santa?
Primer de tot, un gran neguit.
Bueno,
allò que aquell refrán que diuen en castellà, que s'han anat con gusto, no? Bueno, la veritat és que des de dins se viu molt diferent que des de fa. Des de fa sembla una cosa, la gent se pot imaginar la feina que comporta i tot això, però des de dins, bueno, se viu molt intensament i hi ha molts topants a tocar, no?
Molt bé. Doncs Eduard Segarra és prior de la Congregació de la Puríssima Sang i escolta, és que estem amb dates per parlar de tot plegat, estem a portes de Setmana Santa i a més, doncs, amb aquestes obres en marxa que ja hem dit que es pot col·laborar, ells tenen les seves ajudes, però tota altra ajuda serà benvinguda, Mari Carmen.
Sí, exactament, senyor Segarra, on es poden dirigir les persones que tinguin la bona voluntat d'ajudar?
Bé, es poden dirigir directament a la congregació, als horaris que estem oberts, tenim un Bizum obert també i després, a més, qualsevol donació es pot fer a través de la Caixa de Guissona, que tenim un compte obert.
I a la tarda, a les tardes, s'obrirà?
I a les tardes estem totes les tardes oberts fins dimecres sant, dia 13, de 6 a 8 de la tarda, 8 i mitja, depèn de la gent que hi ha, a l'exposició, ja estem allà.
I allí es poden informar fàcilment.
Molt bé. Doncs, Eduard Segarra, gràcies per estar amb nosaltres i bona Setmana Santa.
Gràcies a vosaltres per tenir-nos en compte.
I Mari Carmen Salvador, escolta, una abraçada gran, eh? M'alegro tornar-te a veure aquí als estudis i que passis bona Setmana Santa també, que sé que la vius intensament.
Exactament. Jo desitjo a tothom bona Setmana Santa, una santa Setmana Santa i una feliç Pasqua, que és el més important.
I tant. Gràcies, Mari Carmen. S'ha de viure, com sigui, però, clar, no podem evitar mirar a veure quin temps farà. I, bueno, les previsions són les que són. Si vols, ara ja anem camí dels 18 graus, mira. Ahir vam arribar a 25,3, però les previsions, doncs, són el que són. Noelia García, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Molta atenció durant les pròximes hores perquè s'esperen núvols d'evolució sense descartar possibles ruixats localment forts amb tempestes i calamarsa petita. Tenim avís per precipitacions que podran acumular 15 litres per metre quadrat durant una hora, tant al Pirineu com a la Depressió Central. Avui temperatures màximes de 26 graus a Lleida, 25 a Balaguer i a la Seu d'Urgell, 24 a Tàrrega i 21 graus a Viella. Bufa vent fluix a moderat de component sud. Demà cels ennuvolats, tot i que al final de el dia s'obriran clars. Al Pirineu s'esperen núvols d'evolució diurna a partir de migdia amb possibles ruixats durant la tarda. Demà baixen les temperatures màximes, 23 graus a Lleida, 22 a Balaguer i a Tàrrega i 21 graus a la Seu d'Urgell. Les temperatures mínimes, en canvi, pugen lleugerament, 11 graus a Lleida, 6 a la Seu d'Urgell i 5 graus a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Noelia. Doncs apa, ara para orella perquè aquesta setmana ja saps que hem estrenat nova cançó. Saps quina és?
Posa a prova el teu coneixement musical. Acceptes el repte? Una frase és una pista. T'atreveixes a jugar amb nosaltres? Endevina la cançó i podràs anar a dinar o sopar al Tram Braseria. Aquesta és la pista.
En quina cançó es diu?
Que aquí estem de lloguer, que avui el cel està ennuvolat.
Envia el títol de la cançó i el grup o intèrpret en un missatge de WhatsApp al 664-526-180, 664-526-180, i podràs guanyar un dinar o sopar al Tram Braseria. Ets un malhomen? Demostra-ho.
Doncs apa, ja saps, missatge de WhatsApp al 664-526-180.
Bellera, el restaurant. Un clàssic de la bona taula des de fa generacions. Una cuina de sempre, amb tradició, on cada plat és fruit d'un treball acurat i fet amb passió. Els arrossos, el marisc, el peix, la carn, els postres. Restaurant Bellera, la cuina amb aquells detalls que marquen la diferència des de fa 60 anys. A Lleida, al carrer Vallcalent 16. Restaurantbellera.com.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Cope Lleida.
Ara sí, que és el moment de la llibreret. La llibreret, ja saps que és un espai on et proposem... Em fa gràcia perquè jo sempre ho dic en plural. Jo estic aquí només per obrir micros, eh? No porto res d'aquest espai, eh? Perquè afortunadament jo vaig conèixer l'Anabel Ramos fa molts anys i ella és bibliotecària, la Biblioteca Pública de Lleida, dirigeix no sé quants grups de lectura i, a més, és una apassionada de la lectura. Anava a dir com ha de ser. Bueno, no sé si tothom que treballa en una biblioteca ho és, però en aquest cas hem tingut aquesta sort. I l'Anabel Ramos ens visita cada setmana i ens parla de l'hàbit de la lectura i ho fa amb una proposta cada setmana de lectura. A més, la característica d'aquesta proposta de lectura és que és un llibre que sempre pots trobar a la Biblioteca Pública de Lleida, que ja saps que és totalment gratuït. Tu vas allà, te'l mires, el fulleges i si t'interessa te'l pots endur un préstec, fins i tot, o llegir-lo allà a la biblioteca als teus temps morts. Anabel Ramos, què tal? Bon dia.
Molt bé, molt bon dia.
Vinga, fem proposta de lectura. Torno a recordar, fer-te el carnet de la biblioteca és gratuït. El necessites per treure un llibre en préstec, simplement perquè sàpiguin qui té aquell llibre, per tenir un control, però fer-te el carnet és totalment gratuït. Ara, accedir a la biblioteca i llegir-ho a dins de la biblioteca, no et cal carnet, no et cal res, ningú sabrà qui ets. Llegeixes i tornes a deixar el llibre al lloc. Aprofito per recordar també que a la primera planta, o sigui, si vosaltres pugeu per les escales, arribeu a la primera planta, entreu, giro cap a la dreta i a la tercera o quarta finestra, a mà esquerra, a la finestra que dona a la Rambla d'Aragó, teniu el racó de la llibrera, que l'Anabel el va alimentant. Alguna vegada jo passo i el veig molt buit i em diu no, clar, és que jo els llibres ja els poso, però venen aquí i la gent se'ls endú. Bueno, doncs allí hi ha el racó de la llibrera. Amb què alimentarem aquest racó avui?
Doncs mira, amb el cuerpo de Cristo. És que el títol del còmic que us vull recomanar se titula així.
S'acosta Setmana Santa. Eh?
S'acosta Setmana Santa. Estem ja olorant l'incens aquell de... us porto un còmic que es titula així, El cuerpo de Cristo, o Corpo de Cristo, perquè el va escriure amb Galè, que és la primera novel·la gràfica, que també és un projecte autobiogràfic, com us vaig comentar, amb la casa de Paco Roca, i en aquest cas està escrit per Bea Lema, que és il·lustradora i autora de còmic. La majoria de la seva feina està relacionada així amb... Bueno, té traces, diguéssim, autobiogràfiques i també amb temes relacionats amb la salut mental, amb el trauma i amb relacions familiars una mica així, diguéssim, que no gaire agradables. Així com el còmic que us vaig recomanar a la casa és un còmic molt bonic, molt esperançador i tal, aquest en concret no ho és tant, perquè ens parla de la història d'una nena que ens explica la seva relació amb la seva mare, una mare que sempre, diguéssim, amb problemes de nervis, no?, o amb problemes de salut mental, i se'ns explica ben bé per quin motiu tenia aquests problemes de salut mental, i al final l'acabes deduint, no?, per tots els flashbacks també que fa cap al passat, explicant una mica la infantesa d'aquesta mare amb una Galícia rural, molt catòlica, molt tradicional, molt angoixant fins i tot, no?, i amb un pare maltractador, amb unes nenes que començaven a treballar des de molt petites... I com això, clar, acaba transformant la teva personalitat, la teva vida, i afectant a la resta de la teva família.
Totalment,
no?
Sí.
Sí, és un còmic que les il·lustracions són molt boniques, a més la majoria són estan com a brodades, o sigui, són brodats que ha fet l'autora. i són fotografies d'aquests brodats. Aquest còmic el va realitzar a Angoulême, França, que hi ha una residència de dibuixants de còmic, d'autors de còmic, que per cert han fet ara un festival, ara a principis d'any, a França. I ella va ser becada amb una beca per estar en una residència allà, fent aquesta novel·la gràfica. Bueno. I ha guanyat diferents premis, el Premi Nacional de Còmic del 2024, el del públic del Festival d'Angoulême 2024 també. Vull dir que ha treballat, o sigui, que ha guanyat, ha rebut bastants premis.
Amb aquest sí que m'han deixat mirar dos il·lustracions.
Punts, sí.
No té res a veure amb la casa.
No, és diferent.
Ui, perquè
aquest és molt més angoixant.
Sí. Mira, llegeixo una opinió.
Sí.
Això és una opinió d'una persona que s'ha pres la molèstia d'en una plana web de llibres deixar la seva opinió, la seva, insisteixo, d'aquest llibre. I diu: el libro es un disparo al corazón. Visualmente te atrapa y la historia es una realidad que hemos vivido muchos, demasiado dura y que desde la normalidad hace una crítica feroz a la humanidad en la psiquiatría. Desgraciadamente también en la actualidad. Súper recomendable. Bueno, veieu per on va, eh?
Bueno, perquè a més apareix com se tractaven els problemes mentals fa 30 anys, no? O fa 40 anys, que no hi ha l'evolució que s'ha fet, la investigació que s'ha fet a través, no? de la medicina, de tots aquests problemes, no?
Bueno, és que clar, abans i ara. És a dir, el que pots veure com a que ho tractes millor i el que no és diferent. Què vull dir amb això? Que si una persona es trenca el dit de la mà, es veu que està trencat. Doncs, escolta...
És molt evident, no?
Les coses sí que han millorat. Abans t'hi ficaven fustes, allò que es deien tablillar, ara t'hi posen guix o una fèrula, però, bueno, no ha canviat massa el tema d'arreglar-ho. Ara, el que no es veu, que són els temes mentals... Clar, perquè no ho veus. Aquella persona veus que té un problema, però no veus què li està passant exactament. No és un interruptor que dius, és que fa mal contacte. Doncs això ha tingut una evolució a la història tremenda de com se tractava.
Sí.
I avui en dia encara tenim feina.
Sí.
Encara
sí,
hi ha molta feina amb això. Bueno, ja ho veieu, que fins i tot és bueno, una novel·la il·lustrada, un còmic, però que hi ha còmic... Sí. Saps què passa? Que quan parlem de còmic sempre ens pensem que és de riure.
No.
I no té per què.
No.
No té per què. En aquest cas no és així. Deies que la Bea Lema, que a més és una... És relativament jove, és de l'any 85, és il·lustradora i l'autora d'aquest còmic, que normalment els seus treballs, llegeixo aquí, que són de talla autobiogràfica i de temes relacionats...
Amb la salut mental.
Sí, amb tot això. Que suposo que deu portar una motxilla, també, eh?
Sí, bueno, com molts. Bueno. I moltes.
Bueno.
Passa que els artistes, no?, ho canalitzen d'aquesta manera.
O expressen, sí. No, ho dic perquè, mira, no sé, si d'aquest tema tens certa sensibilitat, doncs pots provar a veure si t'alinies amb l'autora, en aquest cas, o no. Perquè ella explica la seva experiència, que pot ser la teva, o similar a la teva, o no. Com ho pots fer? Te'n vas a la Biblioteca Pública de Lleida i allí tens aquest llibre disponible. El Cuerpo de Cristo. És la Bea Lema. Ens l'ha ensenyat avui l'Anabel Ramos. Anabel, com sempre, un plaer. Gràcies.
Moltes gràcies a tu. Adéu.
Rodrigo Díaz de Vivar, llamado el Cid.
Fue tan poderoso y temido...
¿Cómo queréis que os demuestre mi inocencia?
...que ganó batallas incluso después de muerto.
Jurando sobre las sagradas escrituras...
Rodrigo es un traidor.
Charlton Heston.
¡El Cid ha muerto!
Sofía Loren.
Tomad la corona y sed nuestro rey.
El Cid. El viernes a las 10 de la noche. Classics en 13.
¿Hola? Ahora que todo se puede hacer online, ¿me haces ir a tus oficinas? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de hacerlo cómodamente desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Imagina despertar con el sonido del mar.
Imagina no saber qué día de la semana es.
Mejor que imaginarlo es hacerlo. Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés, elige tu crucero de mayo o junio desde 773 euros con traslados y bebidas incluidas y haz tu verano realidad. Los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Si yo te digo abril, tú dices ¡Ahorral! Llega abril Ahorral de MediaMarkt. Aprovecha las mejores ofertas con este combinofro Samsung de 2 metros de altura por 555 euros. Ya en tu tienda en mediamar.es y en la app.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs sap que parlem de noves tecnologies. Ho fem des de l'Info COPE Lleida, com totes les darreres no sé quantes temporades. Ara li preguntaré al Jaume perquè tenim numerats els programes, però jo temporades jo diria que fa moltes, eh? No sé si 15 pot ser. Mira, busca'ns a internet, infocopelleida.com. Busca'ns a les xarxes socials i escolta'ns també a través del podcast, que aquest any té premi, és extès, és més llarg, parlem de més coses i de manera més completa. Eh? Estem a les principals plataformes de podcast i, si no, a cope.es/Lleida, allí també ens trobaràs. Eh? Jaume Sitja, què tal? Bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Estàs fent comptes?
Sí, 17 anys.
Ah, 17, veus?
17 anys. Justament ara, per Setmana Santa, faràs 17 anys que vam començar així en plan pilot i es va quedar el pilot funcionant.
David Casero, què tal? Buenos días.
Muy buenas tardes.
¿Cómo hemos cambiado, eh?
Joder, que sí hemos cambiado, madre mía, ya 17 años.
La tecnología más, que nosotros,
que
mucho más.
Nos está pasando por la derecha cada 5 minutos.
Jaume Sitja, de què parlem avui, va?
Vinga, va, avui portem una varietat important de temes a comentar, ja que l'actualitat així ho mana.
Vols dir?
Sí, sí, sí. Així són els temes que tractarem avui a la tertúlia. Doncs el govern compleix per fi amb la seva paraula. Tenir cotxe elèctric serà ara una miqueta més fàcil. Instagram es posa estricte amb els adolescents. Ho explicarem, eh? O sigui que atenció amb aquesta notícia, que aquí darrere també hi ha Meta. I amb la IA et pots estalviar diners al fer la declaració de renda. O sigui que estem en període de declaració i ens pot ajudar. També explicarem com. Microsoft redissenya el Windows 11. Si tens instal·lat el WinRAR, ull! Pots estar en perill. Ho explicarem també en la tertúlia, perquè el WinRAR és un d'aquells programetes que habitualment ens va molt bé. Eh? Ho explicarem. I també tenim secció Apple, perquè ja tenim aquí, aviat tindrem ja les Vision Pro 2, rumors, segons Gurman, que els tenim d'explicar, perquè és una veu autoritzada, i què tens de tenir en compte al comprar un iPhone abans que entrin els aranzels, els famosos aranzels del senyor Trump, que ens deixarà tots una mica aterribats aquí. Fregits ens deixarà. I ja tenim data pel llançament del Samsung Galaxy S25, o sigui que ull per la gent de Samsung, que estigueu atents. I també continuem amb Samsung, i aquí ho deixem ja, Gemini arriba a Samsung. O sigui, ho explicarem en quins terminals arriba i com arriba, perquè la IA arriba a tot arreu. Com podeu veure, temes en tenim i tots preparats per aquesta tertúlia, però per començar, sempre comencem, doncs, amb l'efemèride que
Venga,
es porta en David.
Venga, el cerca lejos.
Fins a quin any es portes avui?
Mira, pues nos vamos a ir a tal día como hoy del año 2012, ya que has hablado del señor Zuckerberg, y precisamente el señor Zuckerberg, Facebook anunciaba la compra de Instagram por 1.000 millones de dólares en efectivo, más unas acciones de la nueva empresa Meta. Una operación que con el tiempo se convertía en una de las adquisiciones más rentables y estratégicas del mundo tecnológico. Fijaros cómo pasó esto de las redes sociales. Facebook, que la fundó Zuckerberg en 2004 en la Universidad de Harvard, hemos visto la película, ya sabemos, ¿no? Una red social dominante a principios del 2010, era una red social que en el 2004 todavía la tecnología de la comunicación móvil a Internet no había pegado ese boom, con lo cual era una aplicación Facebook que a priori salió para ordenadores y que gracias a la conectividad móvil se lanzó. Diferencia con Instagram, que apareció como un competidor joven en 2010, muy visual y con una experiencia 100% móvil. Es más, tardaron 6 años en que pudieras acceder desde el ordenador. Instagram solo se podía acceder por el móvil. Cosa que ocurrió que en octubre del 2010, Kevin Systrom y Michael Krieger, emprendedores en San Francisco, en tan solo 18 meses alcanzaron 30 millones de usuarios, a lo que Facebook dijo, ostras, acabamos de nacer y puede ser que empecemos a morir, ¿no? Era la red social perfecta para la era del smartphone en ese momento, así que Zuckerberg no lo dudó, cogió a todos sus inversores y dijo, señores, antes de que Google o Twitter en aquel entonces pudieran hacer una jugada, Facebook se adelantó y cerró esta compra incluso antes de la salida de bolsa de la propia Facebook, es decir, retrasó la salida de Facebook a bolsa por comprar Instagram. La verdad que...
¿Os en recordeu dels cercles de Google?
Hombre, y tanto. Es verdad. Y tanto, porque ahí estaba. Entonces, es que Cercles de Google precisamente iba a que o compraban Instagram, o con lo cual en ese momento Zuckerberg estuvo muy, muy ágil, ¿no? Porque este movimiento no fue el único. También Google en ese momento compró YouTube, Amazon compró Twitch, incluso la más reciente de las compras, que ya sabéis, pues Elon Musk, que compró Twitter, ¿no? Es decir,
sí,
en el mundo...
Mil millones, tú veus la compra de Twitter y veus la compra de Instagram per 1.000 millones y, ostras, quina diferencia, ¿no?
Sí, claro. Bueno, es que estamos hablando de 15 años de diferencia o 14 años de diferencia, la verdad, que es la leche, ¿no? Pero hay una cosa que está clara, ¿no? Y es que en el mundo tecnológico quien domina la atención domina el mercado, y si una app empieza a captar demasiada atención suele acabar en el portfolio de un gigante. Siempre un gigante comprará quien domine la atención del mercado. Por eso es tan importante cada semana dar un vistazo al pasado para entender el presente y mirar hacia el futuro.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ens hem traslladat a l'any 2012 en tot un referent històric com l'efemèride que cada dimecres ens porta en David Casero. Si és dimecres al migdia i estem aquí ara a Copelleida, què teniu en antena? Uns tequis, 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 molt friquis, friquis, friquis. I avui ja passem directament...
cap a... la tertúlia fric.
Ah, aquí volies anar jo, aquí volia anar jo, a la tertúlia. Doncs som-hi, perquè avui estem carregadets de temes interessants i sembla que el govern posa fi i dona una empenta, doncs, al sector del vehicle elèctric. Què ha passat aquí?
Bueno, lo suyo sería que diesen unas subvenciones tremendas, como pasa en el norte de Europa, ¿no?
Pero de momento ha habido un pitit
pas. Y unas restricciones en todas las ciudades tremendas.
Pero ya han hecho un pasen mes.
Sí, tenemos un mapa.
Tenemos un mapa.
El pas es que otros han hecho la feina y el gobierno ha dicho, no, ahora yo traigo un mapa y os enseño dónde están los puntos de recarga. Es que, de verdad,
exacto,
que...
Es muy heavy. Han sacado un mapita. España ha lanzado un mapa, señores, con los puntos de recarga. Este nuevo mapa de cargadores, sí, bueno, además...
¿Pero aquel mapa los aglutine tots?
Ojo, además lo llamamos mapa RIP. Es decir, vamos a ver, cuando Amancio Ortega piensa un nombre para una tienda suya, mira que en todos los idiomas del mundo, ¿vale?, se pueda decir más o menos igual. Yo, mapa RIP, me gustaría que alguien de Cádiz viniera a leer esta palabra. Pero bueno, es
RIP,
igual.
RIP, que es Rebe. ¿Eh?
Rebe, sí, he escrito Rebe. Rebe, Rebe, Rebe.
El gobierno de España ha lanzado, después de años de trabajo, un mapa.
Sí, de años de trabajo de los demás. Y ha dicho, ahora que ya tenemos 25.685 puntos de recarga disponibles en todo el territorio, bueno, pues ahora que cada uno ha instalado su red y tiene su mapa, ponerlos todos aquí, enviármelos, que los aglutino todos.
Pregunta. Dime. Ricard, tú, quan vas pel món, ¿quin mapa vas fa servir?
Yo, quan vaig amb el elèctric, el del propi cotxe.
No, tu com a persona, com, habitualment, què has utilitzat fins ara? Quan has viatjat aquests últims anys?
Jo feia anar a l'Apple Maps, i ara amb l'elèctric la Better Route Planner, però
si no
feia anar el de Tesla...
UAC.
Jo faig Google.
Molt bé.
Vale. El que us vull dir és, no seria millor fer una capa i posar-la damunt d'aquestes tres aplicacions, que són tres aplicacions
punteres?
Sí,
per això, vull dir, que vaja, jo no, o sigui, no entenc que a més ho venguin com
la
gran, el gran avenç.
Al final és, el mapa ja hi és.
es fa una capa i ja està, tu li dones el botonet i automàticament te surt aquí en aquesta capa.
Bueno, este mapa de cargadores muestra puntos de recarga pública de una potencia igual a superior a 43 kilovatios, con lo cual, según tu, el tipo de coche, el tipo de cargador que lleves, pues puedes tener una carga rápida y además conocer todos estos puntos, ya que, bueno, pues estos mapas al final, pues en su coche Ricard, en su coche eléctrico, le marca los puntos de recarga de la marca de su coche y cada uno tiene sus propios puntos de recarga. Incluso ahora con los cambios de las eléctricas y demás, pues muchos de ellos, bueno, pues van precisamente, nos cambiamos la luz, pues si tienes un coche eléctrico además te regalo una tarjeta con tantos kilovatios para recargar gratuito en mis cargadores y demás.
Pero no surten tots, ¿eh?
No,
per
no.
exemple, la xarxa de supercarregadors de Tesla, que és la xarxa per excel·lència, no surt en aquest mapa. Aquests no surten aquí. Per tant, ja comencem a que no surten tots.
Ja no, es decir, pero bueno, es decir, lo fácil que nos pone el gobierno para cumplir su palabra de que tener un coche eléctrico ahora será mucho más fácil es que el coche eléctrico sigue siendo carísimo, a mi parecer, y a más, eso sí, tenemos un mapa para saber dónde cargarlo, aparte en nuestra casa. Esto es una maravilla de noticia. Podemos decir algo más interesante,
no
si
cal,
queréis, pero
no cal,
vamos,
no cal, no cal estirar-la més.
És que és com una conya, esto.
No cal estirar-la més. Vinga, va, continuem endavant i anem a la següent, perquè Meta, doncs, afegeix més limitacions a les comptes d'adolescents, tant amb Facebook com, sobretot, amb Instagram.
A buenas horas.
Quines limitacions són aquestes?
Bueno, pues eso, a buenas horas. Las limitadores, al final, no, a los menores...
No, si funcionen, sí, si no...
A los menores de edad les incluyen bloqueos directos, ¿vale? Las cuentas adolescentes van a llegar, es más, también a Facebook y a Messenger, y dentro de estas restricciones, bueno, pues para... mantener a los menores protegidos del contenido inapropiado o de cosas malintencionadas, bueno, pues les prohíben hacer directos. Por ejemplo, no pueden hacer directos sin permiso de paternal, ¿vale? Incluso las cuentas de adolescentes, cuando se dan de alta como adolescentes, tienen que añadir un usuario guardián. Es decir, para poder darte de alta, dime en esta red social quién es tu guardián, quién es tu padre. Uh-huh. Claro, el tema es que al final todo esto es un poco la tontería, ¿no? Porque
sí, porque
¿cuántos niños hay que ponen que ya tienen 21 años o que tienen 18 años? ¿No? Con lo cual están totalmente libres. Yo creo que es algo más incluso que podemos hacer los padres, no los guardianes virtuales, sino los guardianes físicos.
Sí, los de verdad.
Yo sí que parece que se está dando mucho bombo y mucho rebombori y que ayer salía la noticia incluso de que van a llevar al Parlamento británico la serie de 4 capítulos que se ha hecho adolescente en Netflix. No es por hacer ninguna publicidad, pero creo que habría que verla porque es una serie... atípica, es una serie de algo que está pasando, que es real, que a lo mejor no tiene por qué estar pasando en España, pero que pasará y que seguro que en cierta medida está pasando, ¿no? El entender cómo se comunican nuestros jóvenes, el entender cuál es esa vida digital y si les dejamos entrar en esa vida digital o no. Estamos hablando del bullying, estamos hablando de muchas cosas en presencia física y es algo que se expone a una gravedad tremenda en el mundo digital y que puede conllevar consecuencias graves, que es una consecuencia grave a nivel familiar. No es solo a nivel de que un niño esté en las redes sociales, ¿no? Recomiendo que la vea todo el mundo para que cada uno saque sus propias consecuencias, pero sobre todo que sepamos el peligro que tienen este tipo de redes sociales, donde para nosotros los cincuentones que estamos en Instagram, pues nos puede parecer algo gracioso y jocoso, ¿no? Y además con nuestra forma de pensar, pero bueno, pues que en los cerebros que todavía se están formando pueden hacer mucho daño y son muy peligrosos, ¿no? Así este tipo de restricciones como que los niños no puedan hacer directos, no puedan desactivar filtros de imágenes, no puedan difuminar imágenes para que no haya contenido sospechoso y demás, bueno, pues son pequeñas cositas, pero que realmente de verdad no valen para nada si dejamos que nuestro hijo se dé de alta como usuario que tenga 13 años o 14 años y ponga que tiene 18, porque ya estos filtros filtros no existen y es un descontrol total, ¿no? Hablamos de modelos de canguro y de modelos parentales desde hace muchísimo tiempo que vienen embebidos en los terminales.
¿Saps que estic
pensant? Esto parece que no le estamos dando la importancia.
Tinc poca memòria, però algo recordo. Us en recordeu que l'any passat vam presentar una notícia que el govern volia traure, una app, volia traure una altra capa, un filtre.
Un DNI digital para...
Perquè tothom que tingués menor d'edat no pogués accedir segons on.
Doncs espera, m'ho expliques a la versió extensa del podcast, Jaume. Doncs, David Casero, como siempre, un placer, gracias.
Gracias y muy buenas tardes.
I Jaume Sitjà...
Dimecres que ve, més.
Estàs escoltant Herrera a Cope Lleida, sóc el Ricard Álvarez. Ara seguirem explicant-te tot el que t'interessa des del migdia de Cope Catalunya i Andorra amb el José Miguel Cruz. I ja saps que si vols estirar una mica més el tema de les noves tecnologies, només has de buscar el nostre podcast a les principals plataformes de podcast, al infocopelleida.com i també a cope.es/Lleida. Allí trobaràs, a part del de noves tecnologies, tots els espais que fem des de Lleida. Apa, que ens plantem a la una de la tarda, que acabis de passar un bon dimecres.